Portaveus, Compromís per la Cala, Antonio Espuny, Maria Marçal, què tal, regidors, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Anem a repassar actualitat municipal. De fet, si m'ho permeten, arrenquem parlant del darrer plenari, que vam tindre fa tot just un parell de setmanes, abans d'aquest pont de la Puríssima, i on ja s'aprovava els comptes de l'Ajuntament per aquest pròxim 2019, per tant, encetant aquesta tramitació i esperant que siguin efectius a partir de l'1 de gener. Pressupostos de 12 milions d'euros per l'Ajuntament, 13 milions i mig si sumem les empreses municipals, les societats municipals. És un pressupost una mica lleugerament superior a la d'ara fa tot just un any, o l'any que estem en curs, el del 2018, però sí que entenc que això ve també condicionat alguns ingressos extraordinaris, si es pot dir així, que han pogut aconseguir per part de l'Ajuntament una mica, també aprofitant, ja que senyor Antonio Espuny és també vostè el regidor d'Hisenda, analitzar, explicar com són aquests pressupostos que han aprovat amb el suport de l'equip de govern, evidentment, d'Esquerra Republicana i de Compromís per la Cala, i també de Plataforma Calera, i a més amb l'abstenció del PDeCAT.
Bé, són uns pressupostos que, com vam dir al ple, són uns pressupostos molt acurats, molt, molt treballats, i amb aquest aspecte pues, simplement contemplen el que són les despeses ordinàries i corrents d'aquest Ajuntament. Hi ha un increment perquè pressupostàriament, si al final s'aproven els pressupostos de l'Estat, està previst un increment del 2,2 per la inflació acumulada d'aquest any passat, o bueno, del 2018, i per tant, quan això s'aprovarà per part de l'Estat, pujarem tots els sous, este 2,2%, 2,3% que està previst als pressupostos de l'Estat. I a part d'això, doncs, bueno, una vegada contemplat això, com vam dir al ple, per primera vegada ens atrevim a ficar inversions que estan facilitats per aquest moviment que i per aquestes conseqüències que de tot el treball que es va fer amb la revisió del contracte de l'aigua del 2009. Aquesta revisió ha arribat al final, aquesta revisió ens permet estalviar quasi entre 300 i 400 mil euros d'entrada, falta tancar els números, cosa que s'està fent actualment, però que d'entrada i prudentment doncs, hem decidit disposar d'estos 300-400 mil euros que ens permetrà fer totes aquestes inversions noves que teníem plantejades de cara a primers de l'any que ve, doncs, com eren acabar o començar el carrer Candala i després fer la pista de patinatge al complex esportiu de la Cala i a més també fer el camp de futbol, acabar les obres, que també té una partida d'uns 23 mil euros, acabar les obres de la cera que envolta el pàrquing, etcètera, etcètera. Vull dir, això per primera vegada ho hem pogut plasmar amb uns primers al pressupost, perquè normalment abans el que fèiem és que les inversions les fèiem una vegada sabíem el resultat i sobretot una vegada pues, sortien les línies d'ajut que els diferents organismes ficaven a l'abast dels ajuntaments. Llavors, quan aconseguíem els diners era quan fèiem les modificacions pressupostàries corresponents i incorporàvem aquestes inversions. Ara, per exemple, aquests dies ja sortirà, no sé si serà esta setmana o a principis de la setmana que ve, sortirà una subvenció que vam aconseguir l'any passat, part d'una subvenció que vam aconseguir l'any passat per asfaltar uns quants carrers de tres cales primera fase, que puja en total 173.000 euros, i això se farà ara. Però, clar, això ho vam incorporar no quan vam aprovar el pressupost, sinó a posteriori, quan van sortir les línies de subvenció i vam poder saber els resultats positius que vam tindre l'any 2017. No? Saber això, vam plantejar aquestes inversions. I aquest pressupost pues, bueno, està en la mateixa línia. Prudència, despesa corrent, ara sí una mica d'inversió, però esperem que durant l'any poguéssim incorporar i ampliar aquesta partida d'inversions per al nostre poble.
Inversions que bé apuntava ara el regidor que en els darrers exercicis que han confeccionat des del grup de Compromís per la Cala i Esquerra Republicana com a equip de govern, és veritat i és cert que mai havien estat amb tantes inversions com els d'aquest 2019, també entenc una mica en la conjuntura econòmica. per la situació delicada de les finances municipals. I en aquests pressupostos també hi ha part d'aixugament de deute. De fet, en el passat plenari van aprovar també la cancel·lació d'alguns deutes, o parcialment d'alguns deutes. Entenc que també segueix la línia d'anar reduint l'endeutament municipal.
Sí, com tot el poble sap, i així ho hem explicat moltes vegades, estem intervinguts per l'Estat. Llavors, quan l'Estat bàsicament el que diu, si et sobra diners, diners en efectiu, que és el remanent de tesoreria, si et sobren diners no els pots utilitzar per a inversió, per a fer coses noves al poble, sinó que els has d'utilitzar per aixugar la deuta que tens. Llavors, l'any passat, el 2017, ens va sortir un remanent de tesoreria, crec recordar, de 515.000 euros, i llavors, este remanent de tesoreria que ens va sortir positiu, o sigui, ens van sobrar en caixa 515.000 euros, este és el que hem utilitzat en part, tampoc no ho hem volgut utilitzar tot, en part per aixugar aquests dos crèdits. Un que sí que estic parlant de memòria, però sé que són uns 236.000, 240.000 euros, i una part d'un altre que estem parlant també d'uns 130-140.000 euros. En total, pràcticament uns 280.000 euros que han fet una amortització anticipada. És cert també que nosaltres tenim unes obligacions, i això ja ho vam explicar fa 3 anys, tenim unes obligacions que de pagar molt més, d'amortitzar molt més, però en el pressupost que tenim i en la pressió fiscal que hi ha actualment no podem pagar-ho. Llavors, això ja ho vam explicar, ja vam anar pràcticament els primers mesos del mandat, vam anar a Madrid, vam explicar que nosaltres no podíem pujar més la pressió fiscal a la ciutadania de l'Ametlla de Mar, a la gent del nostre poble, perquè feia tot just 2 anys que s'havia pujat un 67% l'IBI, entre la pujada de Rajoy i el que va fer l'Ajuntament. Llavors, això ens van dir que, bueno, que si no podíem pagar, pues que no paguéssim, que ens descomptarien uns diners que l'Estat ens dona cada mes, que estem en voltant dels 100.000 euros, i que aniríem pagant i amortitzant amb aquests diners. Bueno, això s'està fent, això seria la famosa, però el text que va ficar la interventora en el sentit de dir, escolta, penseu que no podem fer front a tots els pagaments que legalment hauríem de fer front perquè no s'han pujat els impostos, però és que això l'equip de govern i la plataforma Calera ho vam tindre clar des del primer moment, que no es podien pujar amb este mandat, amb les pujades que van haver a l'anterior mandat, els impostos, i així ho hem complit. I això pues, fa que no poguéssim arribar, però tot i no arribar, pues, podem dir que, i així està plasmat el pressupost, entre amortització de capital i interessos tenim una partida d'un 1.800.000, quasi 1.900.000, i a més d'aquest 1.900.000 hem pogut pagar aquest any, gràcies al remanent del 17, hem pogut pagar encara aquests 300 i pico mil euros, 270 són 370, hem pogut pagar 370.000 euros més. O sigui que estem parlant que aquest ajuntament, aquest equip de govern, està amortitzant entre interessos, o està pagant entre interessos i amortització de capital, estem pagant al voltant dels 2.200.000 euros, que són molts de diners, són molts de diners. Per tant, anem per bon camí i ho farem a poc a poc, sense que tinguéssim que parar el poble en quant a inversions mínimes, però ens agradaria fer molt més i tindríem molts més recursos si tinguéssim aquests 2 milions, però també complim una altra premissa important, que és el que vam dir al començament, que és no pujar impostos. I així ho hem fet. I així ho hem fet. Ni la brossa, ni l'aigua, ni els IBIs s'han pujat.
Impostos congelats, ingressos que sí que han augmentat, per una banda, perquè, doncs, per exemple, la situació urbanística al municipi s'ha normalitzat en gran part, ja sí que hi ha sectors, sí. Ho comentarem ara de seguida, que encara queden coses pendents per fer. També perquè aquest 2018 s'ha fet doncs, una actualització cadastral per part de l'Estat d'algunes propietats urbanes i que, per tant, això ha fet incrementar els costos, suposo que aquesta regularització, que no ve lligada als increments que, com bé apuntava, l'Ajuntament sí que ha mantingut congelats durant aquests 4 anys, però també hi ha un afegitó, que és els diners que s'estalviaran d'entrada de pagar pel tema de l'aigua. Aquest també és un altre dels temes...
És el que he dit. Vull dir que
es posa damunt la taula.
Aquest any, el pressupost d'enguany, si han pogut...
Que són diners 300, que, 400, que d'alguna forma abans també estaven, però que havien de destinar a pagar la factura de l'aigua.
Que diners se tenien que destinar a pagar a la companyia d'aigües. És el que he dit, que estos diners, estos 300-400 mil euros que han ficat d'inversió, ja d'entrada enguany, ens ha permès perquè han pogut... tornar al primer contracte de l'aigua, perquè hem declarat nul la modificació que es va fer el 2009 del contracte de l'aigua, i tornant a les condicions primeres del 2004, l'Ajuntament s'estalvia o s'estalviarà anualment amb el nivell d'ingressos que hi ha actualment entre 300 i 400 mil euros. Tot això encara s'està comptant, vull dir, encara no ho sabem, no podem dir xifres concretes i exactes. Per això també vam dir que el ciutadà tindrà les conseqüències positives d'esta feina feta envers el contracte de l'aigua, segurament, no crec que sigui l'any que ve, però podria ser que d'aquí dos anys comencis a notar les conseqüències d'aquestes accions que han fet de cara a... No intentar, no, sinó que ja hem anul·lat el contracte del 2008. I a partir d'aquí, una vegada ho tinguéssim tot clar, tot lligat i tot... especificat, pues segurament farem los números i si podem i si se pot, lo que se farà o lo que s'hauria de fer els propers anys és baixar segurament el rebut de l'aigua per a que els costos igualin realment a les despeses, que és el que ha de ser amb el preu del servei públic de l'aigua.
Així, de fet, els hi va demanar ja el regidor de Plataforma Clera, Joan Font, en aquest mateix plenari, en el moment en què justament explicaven això. Una de les coses que es va posar damunt la taula era el tema de canviar l'aigua. Entenc que volen ser prudents en aquest sentit i esperar a veure què pot passar amb tot el tema de l'aigua.
Fins ara ho han fet. Fins ara hem sigut prudents, perquè no seria de rebut a primers d'any, potser perquè venen eleccions. Pues ara el rebut el farem cada 3 mesos. I al cap de 4 o 5 mesos, escolteu, que mira, que han fet els números correctament, que han vist que fan falta, que no fan falta, que estem en aquesta situació o estem en aquesta altra. No? Jo crec que ara, si fins ara ho han fet i hem sigut prudents, doncs hem de mantindre aquesta prudència, hem de veure, perquè he dit, torno a repetir, s'està comptabilitzant ara, s'està comptant exactament el que costa el servei, el que se li hauria de pagar. Això encara s'ha fet una proposta a l'empresa, s'ha fet una proposta que ens faci una liquidació, però això encara està fent-se. El que sí és cert és que la deute dels 4 milions fins a finals del 2016 ha desaparegut. O sigui, no està, no existeix. El dret que tenia l'empresa, que és la justificació per l'increment del preu de l'aigua, per a intentar recuperar els 6 milions d'euros famosos que ens van donar al seu moment, s'ha demostrat jurídicament i per tots els informes que ens han fet la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat, que no tenen dret a reclamar-ho i que, per tant, la justificació del canvi de contracte que es va fer el 2008 no existeix, era errònia o falsa, i que per tant hem de tornar o tenim dret a tornar al contracte del 2004. El contracte del 2004, amb totes les pujades de l'IPC, avui, amb el nivell d'ingressos que tenim de l'aigua, ens permet tindre, entre cometes, un superàvit d'estos 300-400 mil euros, que és el que ens ha permès aquestes inversions, plantejar aquestes primeres inversions, tot just a l'aprovació inicial del pressupost del 2019.
És una de les potes del tema de l'aigua, aquesta. Però n'hi ha una altra, que també van tractar en aquest plenari, que feia referència a una petició de 3 cales. Si recorden, fa unes setmanes contàvem en aquest programa que l'Ajuntament havia de fer front a una sentència per haver municipalitzat amb pocs arguments l'aigua de 3 cales ara ja fa uns anys, en l'antic govern, l'any 2011. Arran d'això, arran d'aquesta municipalització, que d'alguna forma doncs, no, la justícia, en aquest cas doncs, els jutjats no van trobar correcta i que per tant doncs, es va revertir a l'estat original, que era la mateixa empresa promotora de l'organització qui és la que presta el servei, en aquest cas això sí, concessionària a una empresa que és Aqualia, que és la mateixa que la que presta el servei d'aigua i clavegram al municipi de l'Ametlla de Mar, doncs, bé, des d'aquesta empresa de Tres Calés els demanaven un increment del preu de l'aigua.
Sí, bueno, ens van demanar un increment del preu de l'aigua perquè, segons ells, doncs, tenien que fer front a una sèrie d'inversions i perquè no cobrien els costos, etcètera, etcètera. Llavors, per part dels serveis tècnics municipals, doncs, se'ls va presentar primer que fessin una sèrie d'aclariment sobre una sèrie de costos que ficaven, que existien al servei d'aigües, i a partir d'aquests aclariments, que no van ser prou clars, els serveis tècnics municipals van emetre un informe dient bàsicament que, com diuen jurídicament, no ha lugar, no està justificat aquest increment del preu de l'aigua a Tres Calés, perquè realment pues, tot lo que els perquès no tenen fonament. I per tant, l'informe que s'ha emès des d'este Ajuntament a la Junta de Preus de Catalunya, que és el que al final decideix si es puja o no es puja, és un informe negatiu dient que no poden pujar, o que l'Ajuntament creu que no pot pujar este preu públic d'aigües a Tres Calés, que s'ha de mantenir tal com està, que bàsicament és el mateix preu que hi ha al nostre poble. No tindria massa sentit que Tres Calés, per ser Tres Calés, pagués més cara l'aigua. Però de totes maneres no estava prou justificat. El que sí és cert, i així es va dir a ple, és que la Junta de Preus de Catalunya sí que pot admetre les justificacions de l'empresa, en aquest cas, i pujar el preu de l'aigua. Això ho pot fer perfectament. Però en aquest cas també vam dir que si això passa, l'Ajuntament no es cruzarà de braços, que l'Ajuntament ficarà un recurs contra aquesta decisió de la Junta de Preus de Catalunya i que com a mínim, després ja se resoldrà als tribunals, i que com a mínim frenarem i pararem aquesta pujada que podria ser, però jo no li dono massa marge de possibilitats, podria ser que la Junta de Preus digués, vale, sí, endavant amb aquesta pujada. Jo no li dono massa probabilitats, però sí que podria passar. En aquest cas, l'Ajuntament actuarà en conseqüència i defensant els interessos dels veïns de Tres Calés, plantejaria un recurs, un contenciós contra la Junta de Preus i podem assegurar que durant uns quants anys això seria parat.
Com diu, la Junta de Preus és qui pot donar l'última paraula, però sí que aquesta última paraula mai se sap quina és la final, no? Perquè
exacte,
pot anar...
Hasta que no es veuen les coses escrites, els informes escrits definitius,
nosaltres
podem esperar, però realment hasta que no sortirà no ho sabrem.
Anem avançant. Tema de l'aigua. Deixem-lo ja tancat al calaix, tot i que, evidentment, segurament en algun moment o altre l'acabarem tornant a tocar, però parlarem d'aquest darrer ple en el que es van aprovar els pressupostos i, evidentment, hi volíem fer menció. Un ple on també, segurament, una de les qüestions també transcendents d'aquest ple va ser una declaració important, entenc, per molts motius, però des del punt de vista patrimonial o arquitectònic, però també i vostè ho deia, senyors Puig, de reconeixement als drets que els caleros s'han guanyat també per haver posat alguns diners dels contribuents, la declaració de bé cultural d'interès local de l'edifici de l'hotel del Bon Repòs. Ja va anunciar fa uns mesos l'alcalde que s'estava treballant en aquesta línia i finalment el ple doncs, va acordar-ho per unanimitat. Suposo que contents per un costat de no deixar perdre un edifici que evidentment és dels pocs que queda a la població amb característiques emblemàtiques, no? Que pugui doncs, recordar la jove història de l'Ametlla de Mar actual.
Home, aquesta és la intenció, no? Protegir aquest edifici, encara que la veritat és que bueno, estem en una situació delicada, no? En la família Pérez Vila, ja es va explicar tot el que ens ha costat el tancament d'este hotel, els 4 anys de tancament d'aquest hotel, els diners que em diu que pagar pel parc, però bueno, la intenció és que, d'alguna forma, aprovant això com a bé d'interès patrimonial pues, bueno, o d'interès cultural, no es puguen fer segons què aquí. Jo no sé si aquesta gent, després, davant la llei, podran recórrer i podran dir, pues, bueno, el que vosaltres dieu no serveix i recorrerem a la justícia, però la intenció és que per lo menos dels pocs, bueno, no sé si el poc o l'únic ja hem de dir l'únic ja, no? L'únic edifici emblemàtic, perquè ja es va encarregar l'anterior equip de govern l'edifici de davant de les escoles, és protegir i preservar este edifici, que a la llarga, pues, bueno, l'Ajuntament se pot plantejar la compra, no? Perquè per fer altre tipus de, bueno, per fer el que siga, no? El que convinga, no? Però està clar que l'hem de conservar.
Sí que una de les intencions dels propietaris és reobrir l'hotel. Sí. Això no va lligat a que es pugui declarar aquesta figura de bé de cultural d'interès local, perquè al final això que fa és protegir l'edifici, no? Protegir la part arquitectònica, diguem, no? I demanar més també mesures de conservació, perquè és veritat que en algunes ocasions hem vist com, per exemple, la part d'aquesta petita entrada, no? Del sostre de l'entrada, doncs s'han hagut alguns desprendiments i segurament això doncs també és per manca de manteniment durant una sèrie d'anys, no?
Totalment, però una falta bestial.
A partir d'aquí, clar, hi ha aquesta figura, hi ha aquesta unanimitat, però hi ha una cosa més encara a fer, que és acabar d'enllestir com es acaba de vehicular doncs, tot aquest tema econòmic que entenc que hi haurà pel parc públic, que avui per avui no és
públic. Aquí a nivell econòmic... Clar, és que estem vivint, han sigut 4 anys i encara m'ho tocarà
de pagar. Viure, 4 anys de pagar.
M'ho tocarà viure 8 més com a mínim d'estar pagant, no? Aquí el que passa és que l'anterior equip de govern va plantejar una ocupació d'uns terrenys on estos terrenys, el pla general contemplava que tenia uns drets, que estem parlant al voltant d'uns 15.000 metres quadrats. Això estàvem parlant d'unes 150 cases, fiquem-li, i això tenia que anar a lo que és el parc que després se va ocupar, aquell famós parc que va vindre aquell conseller
Puig.
I va començar a picar la pedra, sí, i vam dir, ostres, la pressa que porta aquest home. Bé, doncs això, l'ocupació d'esta part de parc pues, va comportar este conveni amb la família, els va fer gràcies al conveni, i este conveni indemnitzava la família en 100 cases aquí, a la punta de baix, entre el carrer Llibertat i el carrer Vallepijuan, amb un edifici de 5 plantes i amb una ocupació que és més o menys la valla que hi ha ara actualment ficada, i que separa la zona verda pública de la zona verda privada. I per altra banda també se li donaven 233 solars o 200 possibilitats de fer 233 cases a Marina Sant Jordi amb uns terrenys d'equipament públic, equipament, no terrenys privats, no? Equipament públic. I davant d'aquest fet, doncs, els veïns de Marina Sant Jordi van presentar contenciós contra el pla general, per supost que el van guanyar perquè allò se va fer malament, i el conveni a la família Pérez Vila va quedar anul·lat. El quedar anul·lat no només s'anul·la les 233 cases de Marina Sant Jordi, sinó que s'anul·la tot el conveni, i per tant també s'anul·len les 100 cases que es volien fer entre a la cantonada entre el Vallepijuan, com he dit, i el carrer Llibertat. Clar, aquesta gent, la família Pérez Vila, tenia dret a 15.000 metres quadrats, i si tornem abans del conveni, tornem amb aquests drets reconeguts pel Pla General, perquè la cessió de zona verda, entre cometes, legal, que ja es va fer al seu moment, que era el famós, la zona verda que hi havia abans de que es tirés en aquell muro. Allò ja es va adelantar, com si diguéssim, perquè així contemplava el Pla General, se va adelantar, se va fer en aquell primer parc en aquella zona, i allí s'acabaven les sessions que tenia que fer la família Pérez Vila a l'Ajuntament per poder construir aquestes 150 cases del Bon Repòs. S'acabava allí. Se va voler arribar hasta on arriba a canvi de... Este canvi de se va fer mal fet, s'ha anul·lat, i ara l'Ajuntament, el poble de la Cala, ha d'indemnitzar a la família Pérez Vila estos drets que va perdre perquè al seu moment pues, se van plantejar malament esta permuta, no? Quan val això? Bueno, pues això entrarem en aquesta discussió amb la família Pérez Vila, però les valoracions mínimes s'estan parlant, o unes valoracions ja s'està parlant entre 1,5 milions mínim, molt mínim, hasta 2 milions, 2.200.000. O sigui que nosaltres haurem de comprar la part del Bon Repòs, de la zona verda del Bon Repòs, que va ocupar l'anterior equip de govern amb uns convenis que de ral estaven mal fets, perquè així els tribunals ho van tirar i ho han revolcat per en terra i han dit que no valien, mos tocarà comprar el parc per un milió, fiquem-li una xifra intermitja entre les dues que he dit, una xifra intermitja d'un milió 800. Això és el que hi ha, això és el que hi ha. Què és el que et revol les tripes?
Que mos ha costat car, este parc mos ha costat molt.
Primer,
car.
Primer, que mos ha costat car perquè ho vam fer malament. Segon, perquè el que van dir i van, el bon repòs és del poble, fals, mai ha sigut del poble. I tercer, perquè l'alcalde o l'equip de govern anterior se va aixecar un dia i va dir: ui, voldríem que tanquéssiu l'hotel, així està escrit el conveni que es va firmar, voldria que tanquéssiu l'hotel 4 anys abans del que vostès tenen previst. I a canvi us donarem 590.000 euros. I la família Pérez Vila, pues, va dir: joder, els propietaris de l'hotel van dir, si em donen 590.000 euros per tindre l'hotel tancat 4 anys, pues, això són 170 i pico mil euros cada mes, 174.
Més rentable que tindre l'obert.
I, pues, vale, de primera vam firmar i ja està, i l'Ajuntament va pagar 590.000 euros. Nosaltres vam pagar els últims 90 més els interessos, perquè al final s'havien negat a pagar, ja no tenien recursos i no havien pagat. Va sortir sentència, vam tindre que pagar els 90 més els interessos, i per tindre l'hotel tancat, no per tindre la propietat, perquè en 590.000 euros jo trobo que haguéssim pogut comprar tot l'hotel. No, els 590.000 euros no són per a que l'hotel Bon Repòs sigui del poble, que és el que van dir. I és nostre? No, no és nostre. És de la família Pérez Vila, actualment, i mai ha sigut del poble. I per el poble sí que ha pagat 590.000 euros per aquesta gent tanquessin l'hotel 4 anys abans del que tenien previst. Fixeu-vos quina justificació més estrambòtica, no? I això està així. Ara han pagat 590.000 euros per un costat, i ara, pues, segurament haurem d'arribar a un acord amb la família Pérez Vila per a tindre que pagar estos 3.800.000, fiquem-li al voltant del 1.800.000 pel parc del Bon Repòs. Espero arribar a bon port. Ho esperem tots, arribar a bon port. Però la negociació se preveu dura, no? No serà una negociació fàcil.
Entenem que, evidentment, això s'haurà d'anar... No sé si arribarà abans d'acabar el mandat o no, o quedarà també un repte pendent.
No, segurament no, perquè això durarà entre un any i mig i 2 anys. Jo les negociacions estes estiran al voltant dels 2 anys. Que poden durar, perquè l'Ajuntament tampoc està en disponibilitat i en disposició d'oferir algo que sigui molt atractiu a la família, perquè realment, pues, tenim encara tres sentències
això
pendents de pagar.
No només és el Bon Repòs, també hi ha dues qüestions més, una a Port Olivet, l'altra també a la zona d'artilleria.
Tenim 515.000 euros de Port Olivet, que no sabem com s'acabarà. Tenim 775.000 euros, 771.000 euros pel Castell de Sant Jordi, que també bueno, és que no voldria dir la paraula, pel conveni que van fer i que ens costa estos diners, i de fi al cap és com si compréssim el castell després de 20 anys o 30 anys de ser de l'Ajuntament, perquè hi ha un paper de donació que es va fer a l'any 86 no, perdó, 96 l'any 96, que va ser quan se va fer la reforma, perquè aquell castell ja estava a punt ja de ruïna, no? Llavors l'Ajuntament va invertir a través de l'escola de taller quasi 600 o 700 mil euros, van ser 100 milions de pessetes, i ara resulta que me'l torna a tocar a comprar, perquè van fer un conveni que no hi ha manera d'agafar-lo per cap banda, no? I a més també tenim el que és el conveni este, com bé tu has dit, la sentència de l'aigua, també són 515.000 euros, que van fer també una municipalització i un rescat de l'aigua del servei d'Aigües Tres Cales. Aigües Tres Cales se va defensar als tribunals, va guanyar perquè ho van fer malament, i quan lliges el per què és el que te torna a revoldre els estómacs. Em l'he dit, senyors, vostès van argumentar un poc, així diu la sentència, vostès van argumentar un poc, si ho haguessin argumentat més, o sigui, si haguessin ficat més literatura, segurament doncs, mos ho haguessin acceptat aquesta municipalització. Però el cert és que la sentència està aquí damunt de la taula i que l'Ajuntament ha de pagar 500, crec recordar, 515.000 euros, no, més, 547.000 euros per lo de l'aigua, per haver municipalitzat el servei de l'aigua sense uns informes més concloents i unes justificacions més concloents del que realment va fer. I això està aquí al damunt, i per això dic que les negociacions amb el Bon Repòs s'enmarquen dintre d'estos tres sentències de quantitats importants, i per tant, com he dit, les negociacions seran dures i algo llargues, no?
Haurem d'esperar, doncs, i per tant ja ho explicarem, evidentment, doncs, encara queden coses, tot i que des de l'Ajuntament, com va explicar, s'han anat intentant normalitzar situacions, evidentment queden temes pendents, segurament aquells més delicats i més a l'engròs. Hem superat ja l'equador del programa i els voldria referir d'altres qüestions, com per exemple a nivell de les escombraries. Ahir dimarts es presentava el nou programa, el nou model de reciclatge de les comarques del Baix Ebre i el Montsià, perquè fins ara això era del Baix Ebre, ara s'amplia també a la comarca del Montsià, fins a 24 municipis, entre els quals la Cala doncs formaran part d'aquest dir-li Copate, que és el Consorci
Copate,
de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre a través del sistema de reciclatge. Una mica com valoren aquesta novetat que es presenta ahir?
Ahir vam anar una mica així, com es diu això, amb el rabo entre les cames, entre la cua.
Vam anar a veure.
Va ser una presentació pues, bueno, molt oficial, amb les dues presidentes dels Consells Comarcals, Baix Ebre i Montsià, el president del Copate, polítics de la zona, los responsables de Acciona i de Fomento, i d'alguna forma, bueno, la mateixa tècnica del Copate pues, va fer una mica... algo que ja mos havia explicat aquí, que la vam fer, va vindre aquí un dia a explicar-nos de què es tractaria això. Nosaltres vam anar una mica decepcionats perquè ja hem estat 2 anys esperant la licitació que s'havia conclòs lo contracte en Fomento, i bueno, el Consell Comarcal està 2 anys bueno, tornant a presentar una licitació. Això ens ha perjudicat molt a nivell de la recollida dels residus. Nosaltres parlem pel nostre poble, però tots els altres pobles han estat perjudicats. Contenedors obsolets, camions superobsolets que ens han embrutat tot el poble d'oli, i d'alguna forma el que es va fer bueno, va ser la presentació d'esta unió d'aquestes dues comarques, que nosaltres pensem que sí, que mancomunar els serveis d'alguna forma hauria de servir per embaratir el servei, però no sé si serà així. I a més, claro, tenir els mateixos mitjans, encara que siguin nous, amb contenedors nous, amb camions nous, però no sabem si seran suficients els serveis per a poder abastir les dues comarques, no? No ho sabem el que passarà. El que sí que tenim clar és que nosaltres tenim un pressupost fet, un pressupost que, si no m'equivoco, és uns 900.000 euros, Antonio, i el que anem a fer estos dies, abans que comenci l'any, és intentar reduir el màxim de serveis que pugui oferir el Copate. Per exemple, no sé, ara dic, neteja de contenidors, no? Algo que està inclosa per part del Copate al pressupost este. Pues bueno, nosaltres si ho podem fer nosaltres és algo que ens estalviarem, recollida de voluminosos, etcètera, etcètera. Anem a intentar reduir el màxim possible i coses que nosaltres ja fem ara, intentar-les pues bueno, que no constien amb este pressupost que és realment alt, no? Un pressupost bastant considerable. Això és important, està clar que la recollida és una cosa imprescindible i necessària, però vam anar una mica així... semidecepcionats, perquè, claro, qui torna a agafar les rendes d'estos serveis és una mica pues, Fomento, no? Fomento, Construccions i Contrades, que no és gaire amic nostre. Però moltes,
no és que sigui amic nostre, és que l'experiència sí. d'estos 12 anys sí. ha sigut nefasta, molt nefasta. I nosaltres estem en un poble, i moltes vegades ho hem parlat, Mari, perquè l'equip de govern ho hem parlat, estem en un poble que realment passar de 7.700, 7.400 habitants durant 8 mesos i durant 4 mesos passar a 35.000 habitants, o 33 o 32, és igual, a passar a 35.000 habitants, això és un salt qualitatiu que pràcticament multipliques per 5 la població, i llavors s'haurien de multiplicar per 5 los millors, i per 5 los millors l'empresa que està donant servei a Baix Ebre i Montsià, o donarà servei a Baix Ebre i Montsià per la Cala, pues, no ho pot fer, no ho pot fer perquè els altres pobles poc o molt també tenen alguna cosa de turisme. Ara també tindrem a la Ràpita com una altra població important turística que també incrementarà i que necessitarà més serveis. Llavors, el que, com ben bé tu has dit, doncs és de dir, escolta, assegurem uns serveis mínims que ja els donem, que ja els fem, recollida de voluminosos, neteja de contenedors, ells ens volien cobrar també, o ens van plantejar el fet de que abans de que passin, perquè el camió va un conductor només, no van dos, i tots sabem, doncs, que al voltant de les illes de contenedors, doncs, molta gent, doncs, deixa qualsevol cosa, des d'un colxón, un moble, o a vegades les mateixes bosses perquè s'ha quedat trabancada a la porta i la deixa allí. I prèvia a la passada del camió, nosaltres pels matins se repassen totes les illes i se fiquen totes les coses dins el contenedor, o si no es pot obrir el contenedor perquè està ple, s'endú a la deixalleria. Clar, això nosaltres ens volem assegurar que realment ho farem nosaltres. Tenim el personal i tenim els vehicles, i això, el fet de que ho fessem nosaltres, segur que es fa. Quan se fan tants de pobles, imaginem, són 100, no?
24.
No, però 100 illes de contenedors.
Sí,
tenim.
Sí, 100.
Al nostre poble tenim 100 illes de contenedors. Vull dir, només per aquí, les dues persones que controlen això, s'han de voltar cada dia, i se volten cada dia les 100 illes de contenedors. Si passés alguna cosa, perquè en un poble ha hagut més abocaments o qualsevol incidència al cotxe, mos quedem penjats i el poble queda fet un nyap. I això a l'estiu no pot passar, ja han passat prou vegades aquest estiu. Sí. I per això volem assegurar-nos que ho farem nosaltres.
Sí, considerem que estirà bé, i això sí que és la nostra intenció fer-ho, és que anem a posar contenedors d'orgànica a les urbanitzacions. Pensem que nosaltres parem un cànon prou elevat al copate, no?, de la recollida de brossa, com més malament reciclem, tot això va pujant. I la intenció a la llarga és que este cànon pot arribar al 70-80%, que això seria una ruïna. Llavors suposo que abans d'arribar aquí canviaran el model de la gestió de la recollida de brossa. I el que jo he dit moltes vegades, i ho seguiré dient, tornarem, i hem de tornar, i ho estan fent, i ells mateixos ho estan venent, el porta a porta, perquè a molts pobles de Catalunya ho estan fent i estan recollint el 70-80% de brossa. Uh-huh. Bueno, a lo que anava, sí que anem a posar, pues, contenedors nous de resta a les urbanitzacions. Pensem que això mos anirà molt bé, i també estem plantejant, pues, bueno, a veure si podem contactar amb que la gent puga reciclar millor, sobretot restaurants, facin molt bé la separació de resta i orgànica, i tot això, doncs, bueno, com més reciclarem, més ens beneficiarà.
Com has dit, la diferència que hi ha és que quan recicles bé, la Generalitat te premia. O sigui, quan tu fas una bona separació de l'orgànic, tens un abono, tens un cost, però té abonen diners perquè de l'orgànic, pues, fan compost, este compost té un valor i part d'este valor l'abonen a l'Ajuntament. Quan tot se'n va a resta i tot se fica a resta, això no té cap bonificació per part dels organismes que fan la recepció de les diferents matèries, tot el contrari, se grava. En aquest cas, tenim que l'abocador, on se porten tota la resta, cobra 40 euros per tonelada, i a més la Generalitat ens grava amb 40 euros més l'abocament de les tonelades de resta. I el més de poble em sembla que eren 3.300, no?
Sí, els 3.000 i alguna cosa.
Estem parlant entre 3.300 i 4.000 tonelades. Clar, això és un cost de l'eliminació de portar-lo a la deixalleria. La deixalleria te cobra quasi 200.000 euros, però és que a més la Generalitat te fica, per haver fet mal feta aquesta selecció, te fica uns altres 100 i pico mil euros de
com una sanció, una multa.
Per tant, és important que quan tinguéssim tots els contenedors d'orgànica a tot el territori, pues la gent se consciència molt amb això, que faci una selecció acurada de les diferents matèries, la resta en la resta i l'orgànic en l'orgànic, perquè això ens estalviaria molts de diners. Ah. I aquí sí que estar en fet allò que se'n diu cap per mans, sí, molt just, però se preveu d'aquí un any o dos que la Generalitat, la penalització, sí, sí, i així ens ho van explicar les, sí, tècniques del Consell Comarcal, la penalització no serà de 40 euros, serà de 80.
Sí, sí.
I estos més costos que tindrà la recollida de la brossa s'hauran de repercutir amb el rebut de la brossa. Sí, hasta ara ho han mantingut. I esperem que amb aquestes mesures que volem prendre ho poguéssim mantindre i, si convé, reduir-ho. Però està a les mans de la gent, i no perquè nosaltres volguéssim, sinó perquè és un impost o una sanció que ens ve des de Medi Ambient, des de la Generalitat, fer una bona selecció per poder mantindre, com a mínim, per poder mantindre el preu de la recollida, del rebut de la recollida, el mateix preu que l'estem pagant, perquè és que si no, directament ens tocarà,
però molt.
O qui sigui, tocarà plantejar-se, sí, pujar del rebut de la brossa. No perquè vulgui l'Ajuntament, sinó simplement perquè els costos es dispararan, perquè la Generalitat està disposada, via costos, via sanció, via aquest impost, a que la gent prengui consciència de lo important que és fer la selecció de la brossa a les cases.
Ja que parlem d'escombraries, de residus, ara ens arriba una època, estem immersos ja en aquesta campanya nadalenca, compres, regals, menjars familiars, per tant generem molts de residus. Des d'aquí demanem a la ciutadania que ho recicli bé tot,
tant, cartró, aprofiti... vidre, resta, orgànica, això seria ideal, vull dir, jo crec que no costa tant, el que passa que, bueno, és que sempre ho dic, no? És repetir-me contínuament, és una falta d'educació mediambiental i que això s'ha de fer des de menuts i que ho haurem de canviar, i és que ho hem de fer sí o sí, perquè si no, paguem.
Els hi deia això perquè justament des de fa uns dies ja hem pogut veure com la il·luminació de nadalenca ja està al municipi, els comerços han començat una campanya comercial, també l'Ajuntament hi posa el seu gra de sorra col·laborant econòmicament i també amb algunes iniciatives pròpies. També s'ha sumat que s'ha obert el trànsit, el tram que encara no hi estava obert al trànsit, només per als veïns del carrer Enreu Llambric, entre Llibertat i el Sant Joan. En fi, l'ambient de Nadal ja respira a la cala, i més que s'anirà respirant en els pròxims dies. Una mica també des de Compromís, com valoren aquestes iniciatives?
Bueno, bé.
No, home, això és
sí.
Són plantejaments que es fan també a partir de les suggerències dels mateixos veïns. El que passa és que mai plou a gust de tots, això ja ho sabem, no? El que per uns comerços els interessa que pugui haver circulació i que la gent pugui desplaçar-se amb el cotxe, doncs potser hi haurà altres activitats que no ho veuran tan bé. Però aquí es tracta de que ja hi ha una època a l'any important, que són els 3-4 mesos de l'estiu, que el carrer Andreu Llambric pràcticament està tancat tot el dia, i que facilita també que la gent pugui passejar i que la gent pugui assentar-se a les terrasses. Ara, se tracta de que davant del canvi d'estació, davant del fred, davant del fet de que la gent agafa més el cotxe per a desplaçar-se, que pugui també anar a comprar o que pugui anar, moltes vegades és parar, carregar i marxar,
ja
no? I que és bàsicament el que vol.
Els comerciants ho volien, això, llavors s'ha fet el que demandaven.
Però, bueno,
I a part, la petita instal·lació que s'ha fet, els petits megàfons, la megafonia així petit, no dic la grossa aquella del penta. L'altre dia, ara faig una mica de broma, algú s'havia confós, no? Diu, mira, estan utilitzant los altaveus per a la musiqueta. I clar, jo passava el costat a mi, no, aquests són uns altres.
No,
que són uns
altres. No són els de la megafonia. Claro,
una megafonia nova, i que la veritat la música pues, queda molt discreta, no queda allò, venga, que et fa un soroll, que et mareja i et deixa sord, i bueno, que dona una mica d'ambientació, com tu has dit, bueno, és una, així, per fer una mica més de festa, més de Nadal, no?
També una mica doncs acabar d'animar, no? Exacte, la gent que...
L'hivern al nostre poble és molt dur. Sí. Els comerços i les activitats que tenim és molt dur. I bueno, el que intentem des de l'Ajuntament ajudar a passar l'hivern.
Mm. Evidentment, doncs, també col·laborar en aquesta campanya comercial que, com dèiem, els comerços han iniciat i que, per cert, demà en parlarem aquí al Sempre amb tu. Hem volgut compartir aquesta situació una mica informativa per acabar, i en ràpid, en un parell de minuts, el context nacional, probablement també una moció per demanar l'alliberament dels presos, estan en vaga de fam alguns d'ells a la presó de Lledoners, també vam tindre aquest passat cap de setmana, aprofitant el pont, algunes accions dels CDRs, també comença a generar-se un clima una mica estrany també, aprofitant que arriba també el 21 de desembre, que es preveu un Consell de Ministres, en principi a Barcelona. Hi ha moltes vies en joc aquí obertes,
bueno, creuen? Jo ara mateix i algú, si vosaltres ho sabeu, m'ho expliqueu, no entenc per què venen a fer un Consell de Ministres aquí. No ho entenc. O no, tampoc no entenc quan ve los sindicats de policies, com si diu Josep Pol, aquest a demandar coses aquí a Barcelona quan els ministeris estan a Madrid. Aquestes coses no les entenc. Però bueno, sí que sembla ser que s'està coent algo una mica gran el dia 21. Avui he sentit a la tele, així mig de retruc, que bueno, que possiblement enviaran policia
400,
aquí. 400. Bueno, 400 policies. I clar, està tot el tema dels CDRs, de talls d'autopista, pujada de barreres de l'autopista, s'està coent, claro, i el més greu i el més trist, pues que bueno, hi ha gent en vaga de fam, que això pot tindre unes conseqüències pues, irreversibles.
Doncs en aquest darrer comentari tanquem el programa d'avui del Portaveus amb Compromís per la Cala. Per cert, no és l'últim d'aquest 2018, però sí l'últim que fem amb Compromís enguany, i per tant doncs els volem també, si volem desitjar bones festes, ja aprofitant a tots els veïns i veïnes del nostre municipi.
Bé, no sé, està clar que bones festes a tothom, és uns dies d'estar a casa, a part que s'escau, no?, estar amb la família, a part del fred que també te fa que estigues més a casa, i simplement pues, que tots estiguéssiu, passis uns bons dies i en família sobretot.
Pues no res, són dies de que... per un costat t'agrada perquè ve tota la família, te reuneixes amb gent que a vegades té com una consanguinitat molt a prop, però te costa veure-la. A vegades ho parlem amb ma germana, estem a prop, treballem a 50 metres i mos veiem de tant en tant. Pues, quan arriben aquestes festes, pues, fas aquella mitjada amb tots els nebots, amb tots els germans i amb els cunyats i bueno, i passes un bon dia i això, d'això se tracta. L'Oden i la contrapartida, i ara ja és per fer broma, pues, bueno, que després, quan vas a fer-te els anàlisis
els triglicèrids pugen,
te surt de tot, te surt el colesterol, te surt el sucre, te surt el tot.
Hi ha qui ens diuria que al Nadal es pot menjar saludablement també.
Sí, exacte.
Tot i que és evident, són èpoques.
Ja no és tan bo.
Antoni Espuny, Maria Marçal, regidors de Compromís per la Cala, gràcies també, bones festes, ens veiem properament aquí a la Cala Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu.